Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui us volem acostar, us volem donar a conèixer quina és la tasca que es fa des de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. I és que des de principis del mes de juny hi ha al capdavant d'aquesta Direcció General Yvonne Greeley. Ella és avui la nostra convidada i amb ella parlarem dels reptes que tenen avui dia dins la nostra societat les religions o quin és el paper que hi juguen les administracions quan parlem de la religió, de les confessions religioses. Greeley és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, màster en Funció Gerencial a les Administracions Públiques per ESADE i màster en Funció Directiva per l'IES. La Direcció General d'Afers Religiosos té com a finalitat, té com a objectiu atendre des del govern les diferents entitats religioses establertes a Catalunya i exercir la representació ordinària de la Generalitat davant d'aquestes confessions. També pot promoure estudis, informes o activitats de difusió de la realitat religiosa a Catalunya. De seguida saludem Yvonne Greeley. I com sempre, tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Yvonne Greeley, com hem dit a la portada, és la nova directora des de fa uns mesos, la nova directora general d'Afers Religiosos. Bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Molt bon dia, Emili. Bon dia a totes les persones que ens estiguin escoltant.
Com han estat aquests primers mesos? De fet, fa molt poquet, era abans de l'estiu o a principis de l'estiu que es feia el nomenament. Com han estat aquests primers mesos, Yvonne?
Ha estat un no parar. De fet, jo vaig començar tot just per Sant Joan, és a dir, finals de juny, i la veritat és que ha estat un juliol de no parar, un agost de tampoc no parar gaire, malgrat ser dates de vacances, i un setembre, vaja, que en la mateixa línia, i a més també agraïm molt l'atenció que ens esteu donant als mitjans a totes les actuacions que podem fer, la nostra voluntat d'acció, i vaja, vull dir que mil gràcies, no?, per aquesta col·laboració, també en la difusió del que són els drets, no?, de llibertat religiosa i de consciència i que puguin tenir interès pel públic en general.
Doncs ara parlarem en la propera conversa, el Paraules de Vida, parlarem d'aquests aspectes, però sobretot, i per començar, és important, no?, que la gent conegui que hi ha des del govern català una Direcció General d'Afers Religiosos, no?, que en aquest cas el que vetlla és perquè hi hagi, doncs, aquesta pluralitat religiosa, que hi hagi respecte i que estiguin, doncs, l'administració al servei d'aquestes diferents comunitats religioses, oi?
Sí, la veritat és que tenim, vaja, sort de tenir un element de l'estructura del govern que es pugui dedicar als afers religiosos i, independentment de dins de quina conselleria s'ha anat situant, en aquest moment estem dins la Conselleria de Justícia i la veritat és que creiem també que està molt ben situada perquè al cap i a la fi la llibertat religiosa i de consciència és un dret fonamental, no? I la Conselleria de Justícia precisament ha de vetllar per aquests drets, no? Nosaltres la principal missió que tenim és vetllar perquè aquest dret fonamental, no?, a pensar, no?, des del punt de vista religiós, a creure o a no creure, es pugui garantir. No? Aquest és la nostra principal missió, no? I ho és perquè també creiem que aquesta garantia, no?, de poder exercir, no?, la teva fe també és la base, no?, una base de la convivència, d'acceptació d'aquesta pluralitat i la base també d'aquesta pau que tenim al país, malgrat que de tant en tant pugui sorgir, doncs, algun element discordant.
De fet, ara ha parlat d'una paraula clau, no?, el fet de garantir la llibertat religiosa dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país i, precisament, entroncant-ho amb això, hem de parlar d'aquesta càtedra de llibertat religiosa i de consciència, que, de fet, n'hem parlat en aquest programa i que és un objectiu, que és una proposta, no?, un projecte de la Direcció General d'Afers Religiosos. En aquest cas, compta amb el suport per desenvolupar-la de l'Observatori, de la Fundació Blanquerna, de l'Observatori de Llibertat, Comunicació i Religió. Suposo que aquí és important, no? Aquí és on es demostra precisament que hi ha aquesta voluntat, no?, de que tothom pugui exercir el dret a la llibertat religiosa d'una manera, doncs, òptima, no?, garantida, no?
Sí, i a més, a veure, nosaltres confiem molt, no?, en aquest projecte que s'ha impulsat des de la Direcció General d'Afers Religiosos i que desenvolupa la Universitat Blanquerna, aquesta càtedra, perquè ens ha d'ajudar molt a la diagnosi, per poder actuar correctament des de les administracions i en un tema també tan sensible com és la llibertat religiosa i el seu exercici, no?, en aquesta societat plural, ens convé molt saber quin moment estem vivint, com ho veuen les diferents confessions, tenir una bona diagnosi. Nosaltres disposem d'un mapa, no?, que ens dibuixa quins són els centres de culte, quina és aquesta, no?, quina és aquesta pluralitat in situ, però la càtedra ens pot ajudar a conèixer més la realitat d'aquí i la realitat de fora, perquè el nostre país i la gent que hi viu no deixa d'estar influenciada per la realitat internacional. I la càtedra, des d'aquesta excel·lència, objectivitat, no?, i neutralitat que pot donar també la saviesa dels universitaris, ens han d'ajudar en aquesta diagnosi i també amb aquesta diagnosi avaluar si el que estem fent s'adequa realment al moment, si podem millorar polítiques, establir-ne de noves, enriquir les que ja es fan. Tindrem una bona guia de què es fa en altres llocs similars al nostre i què podem fer nosaltres des d'aquí.
També és un projecte, hem de dir, pioner a l'Estat, no? O sigui, que fins ara no s'havia fet, no s'havia posat ordre, no?, amb tot això que ara comenta, no?, d'aquesta diversitat que potser hi és però que no és visible, no?
Clar, és visible en el dia a dia dels barris, dels pobles, de les ciutats, entre la gent, però de vegades, no?, la història de les diferents confessions que hi ha a Catalunya des de fa molts anys, des de segles, no és del tot coneguda, no? Potser s'ha conegut una part de la història, però com que depèn dels historiadors i de cada moment, hem passat per unes èpoques en què algunes religions presents han estat molt amagades i han estat també reprimides, no? I s'ha de poder explicar, no?, aquesta història present des de la història del passat i des de també el punt de vista de les noves migracions i la gent que constantment està venint a Catalunya, que tenim un índex altíssim de nova població i que venen amb la seva fe, amb les seves religions, i donat que aquest dret està reconegut, no?, a la carta, no?, a la Declaració Universal de Drets Humans, evidentment també hi hem de treballar perquè sigui conegut, perquè a més tenim una riquesa molt gran a Catalunya d'entitats, des de les mateixes religions, però també d'entitats, no?, que treballen perquè sigui més coneguda aquesta realitat plural, perquè allà on hi ha dificultats per les diferències de població hi hagi coneixement, diàleg, col·laboració. Tenim una riquesa molt gran des del punt de vista social i en aquest sentit doncs entenem que l'hem d'ajudar i estem a la seva disposició, no?, de totes aquestes entitats, de tota aquesta diversitat religiosa, per allà on pugui haver problemes, ajudar-los a resoldre'ls.
Avui al Paraules de Vida parlem amb Yvonne Greeley. Ella és la directora general d'Afers Religiosos del govern català. Suposo que un dels reptes importants també de cara al futur és el coneixement mutu d'aquestes confessions religioses i el respecte, no?, i el respecte després també extensiu a la resta de la societat, que com ara deies, no?, que hi ha gent que no hi creu i també doncs és respectable, no?, i que tothom ha de conjugar-se en aquesta societat que ens toca viure.
Efectivament, i jo crec que els temps que hem passat de l'últim any i mig, no?, amb la crisi de la Covid, malauradament també ha ajudat a unificar necessitats, eh? I des d'aquesta direcció general s'hi ha viscut bastant, perquè des de no poder celebrar conjuntament o en família moments macos, no?, com un casament, no?, com una comunió o aquest, no?, tipus d'esdeveniments, a tenir dificultats per fer una vetlla, no?, quan una persona ha mort, malauradament, no?, hi ha hagut més defuncions, o el coneixement sobre què passa si hi ha un excés de defuncions i no sabem on podem enterrar els nostres familiars. Això ha estat un patiment comú, independentment de quina fe ha processat cada una de les persones. I aquests moments de dificultat extrema també, no?, i de dificultat social, de pobresa, crec que aquí, no?, les diferents entitats i federacions religioses també s'han ajuntat, no?, ha estat un moment bastant de comunió en ajuda social. Crec que això també ho hem d'aprofitar perquè la gent ho sàpiga o ho conegui. Jo crec que la gent ho coneix a peu de carrer, però el nostre compromís, no?, també està en que això sigui generalitzat, no?, aquest coneixement sigui generalitzat i puguem dialogar entre tots.
Parlem també d'una de les qüestions importants, el paper de la dona. Ara parlem, no?, dels feminismes, del paper de la dona en general a la societat, de la seva importància. Quin és el paper també de la dona que juga en el món de l'Església o en el món de les religions?
Sí, a veure, és evident que és un clar compromís d'aquest govern, no?, apostar per aquesta igualtat de drets, en aquest cas, entre homes i dones, i això passa, lògicament, no?, per destacar el paper de la dona en tots els àmbits. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, en seu parlamentària, en el seu discurs inicial, també va expressar el seu compromís de treballar per la igualtat de gènere i per la visibilització del paper de la dona en les diferents confessions religioses de la dona, i també de, vaja, qualsevol expressió que per motiu de gènere, no?, i tingui relació i, no, i hagi d'expressar-se també des del punt de vista religiós, no? El paper de la dona i la significació de la dona en la història de les religions i en la religió actual realment és poc visible, no? I una de les nostres activitats principals és, doncs, que les dones puguin parlar, identificar també quines han estat les dones que han fet una aportació a la religiositat i al pensament a Catalunya i també al món, no? I a partir d'aquest coneixement, doncs, deixar-les parlar, de deixar parlar les diferents dones de les diferents religions o confessions religioses o creences perquè diguin realment quin és el seu horitzó, quin és el seu present, com ho valoren i recollir-ho per poder fer des de l'administració el que elles mateixes, no?, considerin que poden necessitar de nosaltres.
De fet, recentment has participat en un cicle que tenia per títol Dones, experiència religiosa i alliberament, un cicle religions, espiritualitats i feminismes, no? Aquí suposo que també és on s'aborda, no?, o es va abordar el paper de la dona, no?
Sí, és un cicle que ja vam començar abans de l'estiu i que encara continuarà durant l'octubre i el novembre, i on hem pogut convidar, no?, les principals dones o dones representatives de les diferents confessions. Ahir a la tarda, per exemple, també fèiem una sessió amb universitàries, no?, dones universitàries que han fet recerca en aquesta matèria a la Pompeu Fabra, a l'Autònoma, a la Universitat de Barcelona, o dones que des de l'activisme han volgut, no?, portar la seva veu, i entenem que des d'aquest cicle, que a més ho organitzem conjuntament amb l'UDIR, no?, puguem extreure algunes conclusions que ens ajudin a dissenyar aquestes polítiques de visualització, no?, de gènere i del paper de la dona en l'espiritualitat a Catalunya.
De fet, ara aquests primers mesos, no?, és molt de treball de camp, no?, per després, a partir de conclusions, anar perfilant accions concretes, no?, pels propers mesos o anys.
Sí, efectivament. Una bona diagnosi amb els elements que tenim i amb estudis que s'hagin pogut endegar, la veritat és que ens han d'ajudar a determinar si en matèria de fets religiosos cal fer algun reajustament, no?, de tipus reglamentari, de quina manera podem refermar i exprimir al màxim, no?, aquesta competència que té la Generalitat de Catalunya sobre la diversitat religiosa, sobre temes religiosos. També ens han d'ajudar a veure quina ha estat l'afectació de la Covid i com podem estar preparats per aquesta pandèmia que ara no és àlgida, però que segurament ens ha canviat la manera d'entendre com ocupar els espais, com adequar els espais. Ara estem avaluant tots aquests aspectes per ja, si pot ser a l'octubre, no serà al novembre, no?, començar a determinar ja actuacions concretes que sabem que Catalunya necessita, els ajuntaments necessiten dels nostres serveis de assessorament, no?, per estar preparats en matèria d'enterrament, si no ho estan encara, i adaptar-se en aquest cas a aquesta obligació, no?, de disposar d'espais. Protecció Civil i les forces de seguretat necessiten, no?, també el nostre assessorament, i nosaltres els necessitem amb ells, perquè en aquests casos en què hi ha manifestacions religioses al carrer, de quina manera s'han de reordenar amb aquesta nova situació. En matèria d'educació, evidentment, tenim molt de futur a fer, pel que fa a l'ensenyament de la religió, les històries de les religions, en fi, és a dir, és tot d'elements, no? També relacionats amb la salut, però amb allò que significa, no? Aquesta nova realitat, i de manera que es pugui garantir igualment aquest dret a exercir, no? la teva fe.
De fet, al principi li preguntàvem precisament, no?, quines són les funcions o quins són els serveis, i ara ja en deia una altra, no?, aquest suport també a l'administració més propera, que és l'administració local, no?, a l'hora de quan hi ha conflictes o quan hi ha problemes o quan simplement hi ha una realitat que han d'afrontar, hi ha també la Direcció General d'Afers Religiosos que hi és al darrere, no?
Sí, la veritat és que s'hi ha invertit i seguirem invertint en pedagogia. Eh? Pedagogia per tot el que significa serveis a la ciutadania, serveis socials, sanitaris, educatius, com deia, no pas perquè hi hagi d'haver problemes, sinó al contrari, és a dir, perquè evitar que n'hi hagi i per millorar les condicions en què cadascú pot tenir o pot fer aquesta expressió, no?, de les diferents fes, que no deixa d'estar lligada, doncs, a la llibertat d'expressió, no?, i a les diferents diferències també, no?, culturals, de vegades de llengua, no? És a dir, no deixa d'estar, no?, el tema dels afers religiosos lligat a tot el que són el reconeixement de drets fonamentals.
Abans d'acabar, m'agradaria preguntar-li també, un dels símbols de l'espiritualitat a Catalunya és Montserrat, i de fet també recentment, juntament amb la consellera Lourdes Ciuró, de la consellera de Justícia, ha visitat el nou pare abat de Montserrat, Manel Gasch. Com va anar la trobada?
Vaja, hem de dir que estem molt, molt contentes, però en aquest cas van ser la consellera i jo, no? Però com a Generalitat estem molt contents d'haver tingut una trobada tan primerenca, perquè tot just feia pocs dies, no?, que el pare abat havia estat nomenat i que ens pogués rebre. Va ser una trobada amb la que vam poder començar a establir, no?, aquests llaços precisament de treball futur, no?, en algunes dates que poden ser bastant determinants per la relació entre Montserrat i la Generalitat de Catalunya, i també per la ciutadania, no? I en aquest sentit, doncs, va ser això, una primera trobada de treball, no?, en la que vam poder intercanviar futures col·laboracions, i també molt satisfactòria pel fet de ser, no?, de les primeres entrevistes que hi va poder tenir, pel fet que la Conselleria de Justícia, no?, hi posés un peu a Montserrat, que em sembla que oficialment com a tal, no?, potser no s'havia fet anteriorment, no hi havia hagut ocasió de fer-ho anteriorment, i pel símbol que significa també Montserrat, per la religiositat i per la catalanitat, no? De fet, Montserrat és símbol universal d'espiritualitat i símbol de catalanitat també per totes les persones i tots els ciutadans que hi siguin, no? I aquest sentit d'acolliment de Montserrat, de totes les persones, malgrat les diferències que ens va poder expressar el pare abat, doncs és el que principalment hem de celebrar.
De fet, sempre es parla, no?, de Montserrat, com diu, no?, d'aquest símbol de la catalanitat, de l'espiritualitat, de la religiositat, quan, per exemple, veiem moltes poblacions que organitzen romeries, no?, que la gent directament se'n va a Montserrat a passar uns dies, no?
Sí, i a conèixer-ho, no?, a passar uns dies i a conèixer-ho. No deixa de ser
des de principals la vessant espiritual, però també des de la vessant també més turística, que també pot conjugar-se, no?
Sí, espiritual, cultural, no?, històrica, també pel, no?, per l'indret, no? Hi ha cert turisme també de visita d'indrets espirituals o amb energies, no?, d'espiritualitat, i Montserrat en el món n'és un, no? I bé, en aquest sentit, doncs, vam poder gaudir, no?, plegats d'aquesta primera trobada tan agradable en aquest indret d'espiritualitat tan ferm i tan imprescindible per tots nosaltres.
Yvonne Greeley, la nova directora des de fa uns mesos, de nova directora general d'Afers Religiosos, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
Al contrari, gràcies a vosaltres per la vostra atenció i, evidentment, a disposar. Moltes gràcies.
Paraules de Vida. Solidaritat i compromís.
I tot seguit arriba, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana s'ha presentat a París un escandalós informe sobre la realitat dels abusos sexuals a menors comesos per sacerdots i religiosos catòlics a França al llarg dels darrers 70 anys. Les xifres són realment esgarrifoses. Estem parlant d'unes 216.000 víctimes, la qual cosa implicaria en delictes de pederàstia a uns 3.000 sacerdots i religiosos. La investigació, que ha durat uns 2 anys i mig, va ser encarregada per la mateixa Conferència Episcopal Francesa a una comissió independent sobre els abusos sexuals. Cal reconèixer que l'informe que s'ha presentat és realment extens. Té prop d'unes 500 pàgines i més de 2.000 pàgines d'apèndix. Tot i que el president de la comissió, Jean-Marc Sauvé, ha reconegut que no s'ha pogut ser del tot exhaustiu, però sí que aporta un gran nombre de dades precises que es van recollir travessant diverses disciplines, des de la medicina fins a la teologia, passant per la sociologia, l'antropologia, la psiquiatria i el dret civil i canònic. Però el més important és que amb la investigació s'ha pogut entrar en contacte amb milers de víctimes. S'ha fet una estimació segons la qual estarien implicats en delictes de pederàstia a França del 1950 al 2020 entre 2.900 i 3.200 sacerdots i religiosos. Però, segons els mateixos investigadors, consideren que aquesta forquilla és una estimació mínima, perquè en una gran enquesta de població general s'estima que un total de 216.000 persones a França avui dia, amb un marge d'error d'unes 50.000 persones, han estat agredides sexualment per sacerdots i religiosos catòlics, un terç de les quals van ser violades. Si a aquestes xifres, a més, li afegim les agressions comeses per laics, especialment a les escoles, aquesta estimació pujaria a unes 330.000 persones agredides. Una autèntica barbaritat. Jean-Marc Sauvé ha assenyalat que, en el conjunt de la societat francesa, 5 milions i mig de persones, el 14,5% de les dones i el 6,4% dels homes, han patit agressions sexuals abans dels 18 anys. Les famílies i els amics segueixen sent els principals llocs d'agressió, però la prevalença de les agressions a l'Església Catòlica segueix sent alta, fins i tot en els últims temps. I el 80% d'aquests abusos afecten homes. Aquest informe denuncia la mentalitat corporativista de l'Església Catòlica, que durant molt de temps ha intentat encobrir aquests casos, en particular condicionant el silenci de les víctimes a les indemnitzacions. Per aquesta raó, Jean-Marc Sauvé ha demanat una acció enèrgica que inclogui el reconeixement dels fets passats i mesures preventives en la formació i el discerniment vocacional, i ha advertit sobre una excessiva sacralització de la persona del sacerdot. Aquest informe conclou amb 45 recomanacions específiques, entre les quals s'inclouen un reforç dels mecanismes de control intern, una millor definició del paper del bisbe per evitar que sigui jutge i part alhora, i una major participació dels laics en el govern de l'Església. Jean-Marc Sauvé, reconeixent el gran valor que han tingut les víctimes, va acabar fent una crida a un treball de veritat, de perdó i de reconciliació, subratllant que l'Església Catòlica és un component essencial de la societat i que ha de treballar per restablir un pacte que ha estat danyat. La nostra esperança no pot ser ni serà destruïda, deia. L'Església pot i ha de fer tot el possible per restaurar el que s'ha malmès i reconstruir el que s'ha trencat. El Papa Francesc, assabentat dels resultats d'aquest informe pels mateixos bisbes de França, que fa poc van estar reunits amb ell en la tradicional visita ad limina, ha manifestat el seu dolor per les ferides sofertes, però també la gratitud pel valor de denunciar. Segons el director de l'Oficina de Premsa del Vaticà, Matteo Bruni, el pensament del Papa va, en primer lloc, a les víctimes, amb gran dolor per les seves ferides, i gratitud pel seu valor en la denúncia. I a l'Església de França perquè en la consciència d'aquesta terrible realitat, unida al patiment del Senyor pels seus fills més vulnerables, emprengui un camí de redempció. En la seva pregària, el Papa Francesc va encomanar al Senyor el poble de Déu a França, especialment les víctimes, perquè doni consol i alleujament i perquè, a través de la justícia, es produeixi el miracle de la curació. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida. Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guardi. Hi ha una activitat de Jesús que sempre l'acompanya en el seu ministeri, tot i que molt sovint queda només apuntada. Jesús, durant la seva vida terrena, camina i camina molt. Des del començament del seu ministeri, els evangelis descriuen com Jesús anà per tota Galilea predicant a les seves sinagogues i traient els dimonis. Jesús no para de caminar amunt i avall pel seu país, portant la presència i el missatge de part de Déu. Però també, un cop ressuscitat, Jesús continua caminant amb i en nosaltres. Crist ressuscitat es va trobar amb dos deixebles que anaven a Emmaús i es posà a caminar amb ells, diu l'Evangeli. Aquest camí Jesús no el fa sol, el feia acompanyat dels deixebles a Israel i el vol continuar fent amb nosaltres en ple segle XXI. Aquest caminar junts amb Jesucrist i sota el guiatge de l'Esperit Sant és el significat de la paraula sínode. L'Església és de Déu i nosaltres som els seus col·laboradors. La sinodalitat és, doncs, el camí per aprendre a escoltar junts la voluntat de Déu per al seu poble. I perquè això sigui possible, cal que hi participem tots els membres de l'Església. Per aquest motiu, el Papa ha convidat tota l'Església a participar en la 16a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que aquest mateix cap de setmana s'inaugura al Vaticà i que abordarà el tema per una església sinodal, comunió, participació i missió. En el procés d'escoltar què diu Déu a tot el poble de Déu, el Papa Francesc ha volgut que el camí s'iniciï en cada diòcesi amb una primera fase que començarà el cap de setmana vinent i durarà fins al proper mes d'abril. Caminar sinodalment és més lent, però permet avançar junts i amb més solidesa. Com a Església Diocesana ja tenim una certa experiència d'aquesta sinodalitat, per exemple, en el treball de reflexió i discerniment que ha culminat en el Pla Pastoral Diocesà Sortim. Justament, el desenvolupament d'aquest sínode coincidirà en el temps amb el nou objectiu del Pla Pastoral que començarem a treballar a partir de l'Advent, el discerniment. Sinodalitat i discerniment són dos camins per trobar la voluntat de Déu. Ara bé, mentre la sinodalitat és el camí per descobrir junts la voluntat del Senyor per al poble de Déu, el discerniment és la via per descobrir personalment la voluntat de Déu per a les nostres vides particulars. Tant l'objectiu diocesà del discerniment com la proposta pontifícia del sínode són dos camins que es troben i que convergeixen, des dels quals podem avançar per tal de trobar el que l'Esperit vol per a l'Església Universal, per a l'Església particular que peregrina a Barcelona, així com per a cada un de nosaltres. Déu ens continua parlant i cal aprendre a escoltar-lo per tal que siguem fidels a l'Evangeli i audaços en la proposta de la bona notícia de Jesús. Benvolguts germans i germanes, la sinodalitat ens ensenya a la llum de l'Esperit una manera eficaç d'avançar i de superar els conflictes. L'Esperit Sant se serveix de nosaltres per mostrar la voluntat de Déu. Per això, ja des d'ara, us animo a tots a intensificar la pregària i a fer junts aquest camí sinodal i de discerniment. Que la Mare de Déu del Roser ens hi ajudi.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.